Benvinguts al programa 267, el 12è de la novena temporada. Avui tenim una entrevista amb l'Uni Nieto, parlarem de Pandora, és així, Marc?
Sí, parlarem de Pandora perquè l'Uni està treballant a Pandora i ens explicarà moltes coses sobre les tecnologies que estan fent servir, bueno, i altres cosetes que ja veurem.
Bé, avui ja veieu que tenim un programa una mica especial. Ara.
Sí, a més, a veure, és que és el primer programa que enregistrem des de fa molts anys, que estem només
tu i fora de l'estudi, per problemes...
Havíem enregistrat aquest estiu un compre minuts mosseguis, però aquesta setmana hem tingut un quebranto i no ho hem pogut enregistrar a l'estudi el dimarts, com sempre. Estem enregistrant de matinada dimecres, fent un programa d'urgència, i sort que tenim enregistrada l'entrevista amb l'Uri i salvarem els mobles aquesta setmana.
Saps que pots reclamar a Apple que torni els diners d'una app per iOS a OS X? En parlem també a la tertúlia Mossegui, entre altres temes. Aquest programa, com sempre, t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la poma conversem de forma dispersa de tecnologia, ciència i moltes coses més, totes disperses. Avui fem Mossega la poma, codirecció, postproducció, control tècnic i tot, Marc Alier.
Piti, 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 piti. Avui Juan Paloma, nosaltres
solets. Producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la poma a les seves respectives graelles. Avui de forma especial als amics, oients, equip tècnic i responsables de ràdio Palafrugell. També una salutació als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a podcast@mossegalapoma.cat si voleu emetre gratuïtament el programa.
Tomàs, avui estic
jo
molt content.
Jo no tinc moto, que per això no vaig poder arribar al programa. Però
estic molt content perquè no t'has matat a la ronda.
Matar, sí.
Que et va fallar la... Explica'ns què et va passar. Jo crec
no,
que és
res, se'm va trencar la corretja de transmissió, la cadena de la bici, per entendre's, de la moto. Però clar, això no avisa, se't trenca i estàs accelerant al carril esquerre i de cop i volta la moto es para. No es para de cop, però va fent... Per molt que acceleris, la cosa no va. Sort que vaig poder-me posar a la dreta i sort que no estava massa lluny d'una sortida.
O sigui, enmig de la ronda de dalt i sense refugi.
No, és que no hi ha refugis, és horrible.
No, és una...
Vaig haver de recular arrossegant la moto en el carril dret passant camions i autobusos. Quan vaig poder, i sort que estava a 50 metres de la sortida, vaig poder sortir. Però quan vaig sortir al lateral de la ronda, estava suat com no havia suat a l'estiu, vale? O sigui que és brutal.
Però aquella suor freda...
Bueno, explica'ns per què estàs content.
Pues estic molt content, bueno, doncs perquè és el 30 aniversari de Windows. Imagina't, un novembre del 1985, Microsoft va treure la versió 1.0 de Windows, que, per exemple, pels que hagin vist la pel·lícula Els Pirates de Silicon Valley o llegit les biografies de l'Steve Jobs, l'oncle Esteve es va emprenyar molt amb l'oncle Bill, perquè d'alguna manera era una piratejada tremenda de l'OS del Mac OS, que també era una piratejada terrible del gem desktop que havien dissenyat la gent en els
IBM,
laboratoris Spark de Xerox. I jo vaig tenir, l'any 85 vaig tenir accés en el gem desktop que havien tret una versió per als Amstrad.
Hòstia, els Amstrad, sí.
Els Amstrad PC, el PC 1512, aquell de doble disc.
Oh, que boníssim, d'aquell de fosforo verd, no era? Sembla...
No, aquest ja venia amb colors, venia amb una pantalla EGA de 16 colors.
Perdona, hi havia empreses que treballaven amb un Amstrad,
Era una màquina tremenda. Sí, sí. Era una màquina tremenda. A més, pensa que era un ordinador que vaig comprar amb impressora i tot per 200.000 peles i el vaig vendre al cap de 4 anys per 50.000 peles, sense la impressora. I me'ls van pagar, eh? I la gent, i el tio que el va comprar content. I tenia una interfície gràfica molt xula, amb molts colorins i tal, i però el Windows no el vaig arribar a provar. El que sí que deia tothom és que el bàsicament era un Windows que no funcionava, que li costava molt en arrencar. Pensa que funcionava amb 256.
Jo he vist les fotografies, les imatges, la publicitat dels primers... D'això. I però, és tan antiga, tan antiga.
La publicitat aquella de
la senyoreta aquell...
de l'Steve
Ballmer... No, hi ha una publicitat d'una senyoreta que té davant un manual de Windows, és horrible.
Bueno, però a part d'aquella publicitat de la senyoreta, hi ha el vídeo aquell de l'Steve Ballmer, que en realitat no era un anunci, sinó que era una broma que es feia en una espècie de campus de formació dels comercials de Microsoft. I allò es feien a l'Steve Ballmer fent com si vengués cotxes usats...
Saps que d'aquí a poc vol dir... pocs dies, no masses, estaré a Redmond.
Ostres!
Vaig a veure els senyors de Microsoft.
A veure, fer un mossega a la poma amb en Tomàs des de Redmond ser algo tremendo, O sigui, és algo que necessitem. O sigui,
que jo estigui a Redmond, jo! Que per cert...
És que, Tomàs, és que la vida dona moltes voltes. Tu saps que jo tinc un certificat, jo sóc Microsoft Certificate Professional Trainer especialitzat en administració de xarxes Windows NT4.
I tu saps que jo tinc targeta d'empleat de Microsoft?
Hòstia!
És molt bo, això.
I després... La vida és molt dura, però jo el meu certificat d'aquest de Microsoft a mi m'ha caducat, O sigui, això de jo no tinc i no he tingut mai el mail corporatiu.
Doncs, la paradoxa és que estaré a Redmond, a les oficines de Microsoft, i estaré a Microsoft University, i el dia abans arribo amb temps suficient per anar corrents a l'Apple Store a comprar-me un MacBook.
Bueno, ja veurem, perquè jo avui, a veure si avui va tot bé, els astres s'alineen i em compro l'iPad.
Estaria molt bé, i aquesta review la necessitem, ja ho saps.
Sí, i ja et diré jo si t'has de comprar un iPad Pro o t'has de comprar un MacBook.
Et sembla que anem cap a l'entrevista de l'Uri?
Doncs l'Uri ja l'heu escoltat alguna vegada en el Minuts Mosseguis, en dos, en el tràiler, en el teaser que vaig fer i en el Minuts que van durar gairebé 70 minuts. És un amic meu de fa molts anys, exalumne, i és doctor en informàtica musical, especialista en aplicar machine learning al reconeixement de l'estructura musical de les cançons, i ara treballa per Pandora i ens ho explica ara mateix.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google+, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis. La trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues S.
Bé, mosseguis, tenim en l'Uri Nieto, que el teniu en el Minuts Mosseguis número no sé què. Avui en cel que sí que s'ha acabat d'enregistrar la teva veu. Hola, Uri.
Hola, Marc, què tal?
Bé, doncs acabem de gravar un Minuts Mosseguis, que aquest sí que s'ha enregistrat, i ara tornarem a gravar per segona vegada una petita entrevista per Mossega la Poma, on parlem de la feina actual que té l'Uri, que estàs treballant a Pandora.
Exacte, estic a Oakland, al costat de San Francisco.
Passat el pont?
Passat el pont, exacte, i sóc un científic a l'àrea de recomanació de música.
Vas amb bata blanca o no?
No.
No et deixen ni torturar animals, ni res d'això.
Ni torturar animals, ni bata blanca, vaig amb les meves camises friquis de tota la vida.
Clar que sí, clar que sí. Camises, samarretes de... Jo em porto una bola de drac avui.
Ah, mira.
Com ha de ser, tio, amb el Son Goku.
Ah, mira, m'he posat camisa avui perquè...
Camisa negra, això sí.
Hem entrevistat una candidata i hem de fer...
Hem de quedar com si fóssiu gent seriosa. Llavors, a veure, què és exactament el que fa un científic, un doctor en informàtica musical a Pandora?
Doncs, a veure, primer de tot, Pandora, per qui potser no conegui Pandora, perquè només està als Estats Units i Austràlia i Nova Zelanda, tot
bueno,
i que
havia estat... havia estat aquí, eh? Havia estat aquí fins al 2009, crec, que ens ho van xapar.
Sí, jo no recordo.
Sí, sí, jo n'era un usuari, n'era un usuari i era una passada.
Llavors, el que fa és una ràdio per internet personalitzada, però personalitzada fins a uns punts que realment sorprenen perquè funciona molt bé. Per què funciona molt bé? Perquè durant els últims 15 anys, que és el temps de vida que Pandora té, hi ha hagut unes 30-50 persones analitzant totes les cançons, o gairebé totes les cançons que escoltes a Pandora, i anotant manualment 400 atributs de cada cançó. Inclús algunes d'aquestes cançons les revisen, o sigui, dos persones miren que tot estigui bé. Llavors, aquesta informació és d'una qualitat tan bona que a l'hora de recomanar música o de trobar similituds entre cançons, doncs és molt més potent que no fer-ho només de manera automàtica. No només això, sinó que quan tu escoltes una cançó en una ràdio, tu a Pandora dius, vull escoltar la ràdio de Michael Jackson. I llavors comença la ràdio de Michael Jackson i si hi ha alguna cançó que no t'agrada, li poses un...
Thumbs up o thumbs down?
Exacte, thumbs down. I si t'agrada molt, li dius thumbs up. Llavors, amb aquesta informació i amb la informació que han anotat els músics escoltant les cançons, gent com jo, si és científics que treballem a Pandora, tractem de predir quina és la millor cançó que, basat en tot això, podries escoltar.
Jo recordo quan feia servir Pandora que si jo deia, jo què sé, vull escoltar una cançó concreta, jo què sé, el Highway to Hell de AC/DC, doncs potser no em posen el Highway to Hell, em posen cançons en el rotllo de Highway to Hell de AC/DC, que potser cau alguna cançó de AC/DC, però no necessàriament. Però sí que realment tota aquella emissora que s'ha generat té el rotllo aquest. I heu posat a Spotify que diu, jo vull escoltar aquesta cançó i aquesta cançó és la que escolto. No? I llavors entenc que el valor important de Pandora és la descobriment de música, no?
Sí, exacte. Aquí molta gent als Estats Units fa servir Pandora per descobrir música nova i llavors fa servir Spotify, Google Music o Apple Music per escoltar, diguéssim, on demand música en concret. Vull escoltar aquesta cançó i no vull que em recomani res. És curiós perquè quan va sortir lo de l'Apple Music, que donaven els 3 mesos de prova gratis, molta gent em deia, vaig a provar això, vaig a treure'm de Spotify o de Google Music i vaig a provar això de l'Apple Music, però Pandora ho deixo, perquè Pandora és el que realment faig servir per
escoltar. Te'l quedes, no ho deixo, me'l quedo, el deixo en la meva llista d'aplicacions.
Exacte, no el toco perquè es queda aquí. Exacte.
És com si fossin dos casos d'ús. O sigui, hi ha un del... Jo, per exemple, quan estic treballant, escolto música, però vull escoltar música que ja conec. Perquè
sí,
em genera una atmosfera i em fa servir com de... per entrar en un punt de concentració i com a soroll blanc d'aïllar-me del món. O si vaig, jo què sé, vaig a córrer, o en bicicleta em poso una música que em posi les piles i vull aquella música. O sigui, si vull escoltar la banda sonora, jo què sé, de Rocky 3, doncs vull Rocky 3 perquè és el que vull en aquell moment. I no vull descobrir música. Mentre que hi ha el moment aquest que dius, tinc ganes de descobrir música nova, i llavors és com vas a buscar Pandora, no?
Sí, i igual... Tu i jo potser som molt friquis en l'aspecte de la música.
En general, jo crec que som friquis en general, tu i jo.
En general, som malòmens, no? Però la majoria de gent, en realitat, el que vol és... vull escoltar la ràdio i vull que em posin música que m'agradi mentre doblego la roba, el que sigui, me'n vaig amb el cotxe, el que sigui, no? Estic cuinant. Llavors jo penso molt en el cas de la meva mare, que ella posa la ràdio i diu, hòstia, amb el que m'agraden els Beatles, per què no, per què no posen més cançons d'aquest tipus, no? I haig d'escoltar aquestes coses que no m'agraden, però de cop i volta sí que em posen una dels Beatles. Doncs, en realitat, la majoria de gent que escolta música, o la majoria de gent que té ganes d'escoltar música, que no siguin tan friquis com nosaltres, en realitat vol això. I per això en el mercat d'escoltar música online a Estats Units, Pandora és es menja de molt tros tant Spotify, la ràdio, bueno, tot això de Spotify, Google Music, tot, i tots aquests serveis.
Deixant de banda Pandora, que és, diguéssim, aquí on et guanyes els garrofes ara, tu has estat treballant, diguéssim, en aplicar tècniques d'intel·ligència artificial o machine learning a la música. Llavors, què és exactament el que fots tu? Perquè tu no estàs escoltant música i posant etiquetes.
Sí, exacte. Llavors, el que jo faig és agafar la informació de que ha estat anotada de la cançó. O sigui, jo tinc... Doncs hi ha 400 atributs en una cançó, doncs em diuen, hi ha una guitarra, quina quantitat de guitarra hi ha, si es pot ballar la cançó. Bueno, hi ha 400 coses que jo puc agafar informació sense haver d'escoltar la cançó. Però, a més, jo tinc accés a la cançó. Llavors, el que jo faig també és processament de la senyal per extraure potser informació que no necessàriament està en aquests 400 atributs.
Si el tempo, si es treballa en una escala concreta, quin tipus d'harmonies...
Sí, tot i que tot això ja està a la notació.
Ja hi és, això ja hi és.
Però potser puc agafar on està cada bit exactament de manera automàtica. Puc, utilitzant un rastrejador de bits, puc saber on estan totes les pulsacions de la cançó. Puc saber de manera automàtica tota l'estructura de la cançó, els acords. Tot això són tècniques del camp de...
Tu tens aquesta tecnologia. Tu pots agafar i identificar els acords d'una cançó, ja hi pots treure la partitura.
Amb un cert rang de...
Amb un marge d'error.
D'error, exacte. La partitura és més difícil perquè la transcripció d'àudio a partitura és un problema que encara no està resolt. Hi ha molta gent que està treballant en això, però això...
Home, perquè hi ha molts diners, hi ha molts aprenents de músics que, a veure, les webs aquestes que venen tabulats o fitxers de Guitar Pro o partitures, hi ha moltíssimes. Jo, dels primers casos que vaig trobar d'ús d'internet, en l'any 91, ens connectava amb un FTP de Suècia on ens descarregàvem lletres de cançons. Perquè en aquell moment estava aprenent anglès i a mi m'agrada aquesta cançó, vull saber què cony està dient aquest senyor. Era un dels primers casos d'ús per mi d'internet, i entenc que encara funciona molt.
Doncs no, hi ha tota una sèrie de coses, però això específicament per Pandora no ho fem, però una de les de problemes molt interessants, sobretot tenint la informació que tenim a Pandora, és durant 15 anys tota una sèrie d'humans han escoltat cançons i han anotat tots aquests atributs. Si ara nosaltres tenim la cançó i tenim tota aquesta informació, per què no ensenyem a una màquina, a un ordinador, a que donada una cançó nova, basant-se en tots aquests milions d'atributs que hem après d'aquestes cançons que hem anotat durant aquests 15 anys...
Ha fet les noves anotacions sense posar-hi persones.
Exacte, que ho faci automàticament. Llavors, donada una cançó que aprengui aquests 400 atributs o els atributs que nosaltres li estem ensenyant a la màquina. Llavors, això és on apliquem tot el que seria el deep learning, machine learning...
Com ho feu? Feu, a part de fer anàlisis de freqüències de tot tipus, que feu temes de xarxes neuronals...
Sí, exacte. Ara no sé fins a quin punt confidencialitat és això, però sí, estem investigant aspectes de... Com es diu? Bueno, és que no sé ni com es diu en català. Xarxes de neuronals convolucionades, que és el que és com una evolució del perceptró.
Mm-hmm. Vale.
Llavors, amb diverses capes...
O sigui, i... bàsicament, en comptes de construir màquines de von Neumann, és a dir, l'ordinador clàssic, on es fan unes instruccions a partir d'un programa, el que fas és que simules un cervell, per als oients entenguin el que és una xarxa neuronal. Fas una simulació matemàtica del cervell i d'alguna manera tens com una cosa que dona uns resultats de vegades sorprenents, però d'alguna manera no pots extreure un algoritme del que està fotent en allà, sinó que allò ho has entrenat i com que teniu tantes cançons, és a dir, teniu molt d'entrenament que donar-li, doncs allò...
Exacte. És bàsicament això, i com més informació tens, més profunda pots fer aquesta xarxa, que és una mica l'experiment aquest que va fer Google amb els gats. No sé si...
Sí, allò reconeix un gat. Això és un gat, no és un gat.
Llavors, això són tècniques que en la literatura ja s'han fet servir per música i funcionen molt bé. I normalment l'input, o sigui, l'entrada de la xarxa és una representació de la cançó en l'espectre de freqüències, en lloc de la típica línia d'àudio que veus...
En el Logic Pro, en el GarageBand o en Audacity.
En lloc d'això, agafes la transformada Fourier i normalment aquest espectre que veus de les freqüències... l'espectrograma, em sembla que es diu en català, és el que normalment...
Però cadascuna de les freqüències com funciona per separat? Ho descomposes?
A través del temps, exacte. Sí. Llavors, en lloc d'una senyal en una dimensió, és una senyal en dues dimensions. Perquè tens les freqüències i el temps, en lloc de només tenir el temps.
Clar, que és una quantitat increïble d'informació i que nosaltres, diguéssim, les persones som capaços d'apreciar-ho i fins i tot escoltar una freqüència concreta. Tu pots estar amb una cançó escoltant la flauta o la bateria o un violí o fins i tot la veu d'un corista i ets capaç d'aïllar i en canvi informació computacionalment és molt complexa.
Sí,
almenys si ho intentes fer per algoritmes, no?
Exacte, llavors clar, si tu intentes dir si hi ha en aquesta freqüència aquesta certa energia i en aquesta altra també n'hi ha, doncs llavors com si diguéssim per programadors dius, doncs fas una clàusula d'un if,
sí.
Això passa else, clar, això podria ser infinit, llavors el que fan les xarxes neuronals és fer-ho, en realitat són diverses matrius que es multipliquen i cada matriu representa, tenen números que representen les neurones i ho multipliques i al final està fent totes les clàusules if-else, tu està multiplicant tot i et dona una probabilitat de que el que tu estaves buscant és cert o no.
Una mica com nosaltres veiem el món o com escoltem el món, que ho percebem de forma instantània però imperfecta.
Mm-hmm. Sí, sí, no, hi ha molta analogia amb lo del... amb això de que li diem deep learning, de les xarxes neuronals amb moltes capes, amb com funciona el cervell i bueno, és molt ciència-ficció. Jo crec que al final és limitat en l'aspecte de bueno, doncs sí, pots aprendre fins a una certa quantitat d'informació, però és molt difícil passar, per exemple, d'aquí a que em composi una cançó.
Yeah, o sigui, en aquest cas estem parlant com de ajudar-lo a fer crear ginys que percebin la música i ens donin informació, però no que prenguin decisions. És a dir, no hi ha un raonament. És a dir, tenim les xarxes neuronals es poden permetre percebre el món, és a dir, o veu, o en visió per ordinador, o en aquest cas, audició.
Sí. Exacte.
Molt interessant. Llavors... A veure, anem molt malament de temps perquè això s'ha de ficar dintre dels 54 minuts de Mossega la Poma, però no podem deixar de parlar de dues coses. Una és que tens el disc de la bolsa d'orina que has fet amb en Daniel Bolsa i que ja n'hem parat en els minuts mosseguis, però a veure, sí, molta gent ens escolta per la ràdio i no esteu subscrits al feed de Mossega la Poma i ho hauríeu de fer, bandarres. Si subscriviu-vos, aneu a mossegalapoma.cat i us subscriviu en l'iTunes, aquestes coses. i escoltareu l'entrevista super llarga que hem fet amb l'Oriol parlant de moltes coses, però teniu un disc super guapo que sona super bé i us en posarem un tema. L'altre és quan vas estar estudiant a Estats Units, has tingut moltes serendípies i coneixent molta gent i tant. A mi el meu cas preferit és que t'has fet amic del teclista de Dream Theater i és brutal, és dir, jo què sé, és com si un fan del Barça et digui, no, és que m'he fet amic del Messi, no?
Sí, sí, no, jo encara quan m'hi paro a pensar, una mica al·lucino.
Jo era fan
número 1 de Dream Theater quan tenia 18 anys i bueno, el primer bolo que vaig veure, les Sins from a Memory, a Barcelona, que em vaig tornar boig, estava boig, i el fet de que ara el teclista em convidi a casa seva per el Dia d'Acció de Gràcies.
Hi ha un vídeo teu on esteu cantant un tema de Dream Theater al final del Metropolis 2 i dic, puto Uri, què fot a casa del Jordan Rudess?
Sí, va ser un dia d'Acció de Gràcies i sí, ens vam posar a tocar i jo què sé, jo estava flipant i això, és un tio supermaco, ara va venir a San Francisco i em va dir, escolta, anem a sopar junts. I, o sigui, és un tio que s'ho curra molt. A més, bueno, jo el vaig conèixer a un festival d'aquí, bueno, és una història llarga, però al final...
En el NAMM, que és, diguéssim, el show de... És la fira de mostres de música, no? On
sí,
la indústria musical es troba. Hi ha el Music Messe a Alemanya i el NAMM a Califòrnia.
Sí, són com parella, sí. I llavors aquí a Los Angeles el vaig conèixer i jo estava ficat amb lo de l'iPhone Stanford Orchestra i...
Vaya fricada, eh?
Molava molt.
I més això era quan engegava l'iPhone, jo que sé, 2008-2009.
Això va ser el 2009.
Sí, amb iOS 3, per entendre'ns, no?
Acabava de sortir el 3GS.
Uh-huh. I a l'iOS 3, o sigui, la tercera versió de l'iOS. I tothom
està flipant amb... Uah, té una brújula.
Tenim una brújula!
I de fet vam fer una peça fent servir la brújula, orientàvem el so cap a... Hi havia molts altaveus, bueno, en fi.
Això és el que fa l'Steve Vai, no? Que utilitza els altaveus que ell ha col·locat a l'escenari per acoplar la guitarra i fa música amb això, no?
Hòstia, això no ho sabia.
Sí, l'Steve Vai agafa... Com que ell dissenya altaveus, hi han temes que ell agafa i es dedica a moure la guitarra, com així en l'espai, i va canviant l'acoplament de la guitarra i va fent diferents harmònics.
Ah, però no té una brújula, la guitarra.
No, és, ell utilitza els camps magnètics dels altaveus aquests enormes que té per anar canviant i fer notes amb l'acoplament. És una mica lo de Led Zeppelin, de com està la guitarra l'ampli, però en fi. Bueno, llavors, vosaltres feu servir la brújula i els acceleròmetres i tot.
Sí. I llavors el Jordan Rudess tenia molt d'interès en venir a tocar i li vaig dir, hòstia, tio, pues passa'm el contacte i a partir d'aquell moment jo em vaig encarregar de portar el Jordan Rudess a Stanford i el director de l'orquestra encantat de que vingués.
Hombre.
I vam aconseguir els diners per portar-lo, que a més el tio superhumil va dir, o sigui, no va cobrar res, zero, l'únic que va cobrar va ser, doncs, li vam pagar el vol i li vam pagar l'hotel, i ja està.
I el va portar a sopar o alguna
cosa. I bueno, llavors jo era el seu taxista, o sigui, jo el vaig anar a buscar...
Amb el teu cotxe de segona mà.
Exacte, amb el cotxe de no sé si em va costar $2,000 o així. Sí,
la típica experiència aquesta americana de used car, anar amb el cotxe de segona mà.
Ah, sí.
Això és una experiència, no?
Tio, rotllo Monkey Island, el tio venent-te, és que això és molt bo, això. en lloc de vaixells, cotxes. Però bueno, llavors, sí, el vaig anar a buscar a tot arreu i bueno, vam crear un vincle molt, molt, molt maco i bueno, les coses que més increïbles per mi van ser, i és un dels moments més màgics, em sembla, que ha passat a la meva vida, és el moment en què el Jordan Rudess que
ja diem, és el Messi, o sigui, si ets un heavy metal el teclista de Dream Theater és Messi.
Sí, llavors potser el teclista millor del món, no sé, o
un dels millors, està en el top 10.
El tio aquest, que l'admiro moltíssim, tenia molt d'interès en parlar sobre unes tècniques d'àudio que es fan servir, que de fet s'originen des de Stanford, perquè té interès en aplicar-les al teclat. I llavors el tio que s'ha inventat aquestes tècniques és un professor que és dels professors que admiro més del món. O sigui, és una espècie de Jordan Rudess de l'educació. Que era un professor meu a Stanford i que jo havia llegit llibres seus abans d'anar a Stanford. O sigui, va ser com... Joder. Llavors, el Jordan tenia moltes ganes de conèixer aquest professor, el Julius Smith, i el vaig anar a buscar i no el vaig trobar. No estava a la seva oficina. I dic, merda, que m'ho perdré, que no li podré presentar al Julius, al Jordan. I de cop i volta, al mig del departament, com una espècie de passadís gran, el Julius es troba al Jordan Rudess. Els hi vaig a presentar, li vaig a dir al Jordan, Jordan, aquest és el Julius? I el Julius diu, hòstia, ets el Jordan Rudess de Dream Theater? O sigui, Julius Smith...
Soy un gusano!
Superfan de Dream Theater. Llavors, aquell moment va ser com dos megatitans es troben i comencen a parlar i comença a haver una espècie de màgia superboja que... La conversació va anar entre ells dos com una hora i va ser tan bèstia que tot de gent, tot d'estudiants...
Al voltant allà...
Es van quedar com envoltant, com dient, Déu meu, aquests dos tios parlant. I llavors, bueno, es van fer tant, el vincle va ser tan fort entre aquests dos, que ara el Julius Smith és l'investigador principal de les seves apps. Que presenta amb la seva empresa que té de música...
D'apps musicals.
Per
si, iPad. Si m'envies el link, posarem el link en les apps per si ja m'ho seguis, que són músics.
Llavors, la setmana passada em va ensenyar la app que es diu GeoShred, que me la va ensenyar en el seu nou iPad Pro, que s'havia comprat el mateix dia...
Que no deu tenir llapis perquè no, encara no n'hi ha, es veu que Apple ha tingut problemes de producció i el llapis sortirà el mes que ve, només hi havia els llapis de demo.
Hòstia, si no tenia cap llapis, no havia preguntat. Però, bueno, una burra, és increïble, com sonava allò, com vaig estar enredant una mica i em vaig quedar, hòstia, és que és molt fort. I llavors ell em va agrair, el Jordan em va dir, és que va ser gràcies a tu que vaig conèixer el Julius i que hem pogut fer tot això.
És la importància aquesta de les serendípies.
Déu meu, sí, ja em puc morir i jo... I ja
no,
està.
No cal.
Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
Molt bé, doncs acabada aquí l'entrevista amb l'Uri. Molt interessant, segur. Doncs ens n'anem a...
Perquè no l'has sentit encara.
Una mica. Doncs això.
Jo tampoc l'he sentida, l'he feta però
tornem,
no l'he escoltat.
No tornem a taula avui, però tornem a Skype per acabar de parlar. Abans d'entrar en temes de tertúlia, deixeu-me parlar-vos de... primer donar les gràcies a tothom que ens ha anat... va fent compres a Amazon i ho fa a través del nostre enllaç d'afiliats. Teníem un problema en l'enllaç, diguéssim, general, no aquells, diguéssim, d'article, que sí que alguns de vosaltres havíeu anat comprant, el general no funcionava, ara ja funciona, i això, la veritat és que aquest mes s'ha notat, i des d'aquí vull agrair a tothom que, de forma anònima, o que ens heu dit, mira, he fet això, doncs sí, es nota, i aquest mes...
I realment ajuda perquè fer el mossega la poma té uns costos.
Només
de hosting a l'amplada de banda pel programa, per no parlar del hardware que tenim, micros, programes i de tot
el hardware que
hem anat comprant
durant
els anys.
De fet, surt de les nostres butxaques i d'altres llocs.
Perquè som uns viciosos, però a veure, tot tipus de suport que ens donguin a Mossega la Poma doncs, ajuda moltíssim. I a part fa il·lusió, perquè d'alguna manera entens que hi ha, diguéssim, una estima a l'altra banda. I això motiva fer el
I
programa cada setmana.
Aquest episodi, el 267, de forma especial, tindreu un enllaç, si entreu a les show notes, al Black Friday. Us connectareu directament al Amazon, a la pàgina on estan totes les ofertes del Black Friday, i ho fareu, si voleu, a través del nostre enllaç d'afiliats, perquè...
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Benvinguts a la Tertúlia Mossegui d'actualitat tecnològica. Avui també, com dèiem abans, sota mínims, el Marc Alier i un servidor, amb alguns temes damunt de la taula.
Tomàs, a veure, com si ens faltés molta més gent, no t'ho havíem dit per enrotllar-nos. Que també som massoques. Nosaltres que ens enrotllem com a persianes i omplim la taula de gent i sempre se'ns fa el programa.
I la tertúlia pobra sempre és la que acaba pagant els plats. Una experiència que m'ha passat aquests dies i que ho he volgut afegir aquí a la tertúlia. Resulta que jo faig servir en l'iOS per escoltar el podcast, el podcatcher, que es diu ara, el programa d'escolta de podcast, el Downcast.
Sí, fa temps que ho dius això del podcatcher i jo em pensava que t'ho havies inventat tu.
Si escoltes podcast ja americans ho diuen molt, i americans també. Doncs el podcatcher és l'aplicació que fa servir en el mòbil per escoltar podcast o en l'ordinador, però generalment són per mòbils.
Una cosa, jo ho vaig dir la setmana passada, jo faig servir l'aplicació de podcast nativa d'Apple i sempre m'ha anat molt bé.
Al principi no anava molt bé, Marc. Després ha anat millorant, és cert, però al principi no anava bé.
Bueno, quan van treure la interfície aquella, com en deien, escomòrfica, es van treure l'escomorfisme de sobre, l'aplicació va millorar moltíssim. I ara està molt bé perquè permet llegir les show notes molt bé, que era una cosa que estaven sempre com marginades, i ara a mi em va realment
bé. Sí, i que per exemple, si ho escoltes a iTunes no passa, vale? A iTunes, quan li dones la informació d'un capítol, d'un episodi, que teòricament t'hauria d'ensenyar les show notes formatejat amb HTML, o sigui, amb un format llegible, no ho formateja i és un despiporre. Apple va cometre un...
I és una putada, perquè et fas la feinada d'escriure de què va l'episodi, ficar informació,
i tot, que
suposo que també és important perquè et trobin,
sí,
no?
No, una cosa són, diguéssim, la informació que envies via RSS amb les etiquetes, amb els tags del format RSS per a iTunes específic, que això té un camí i iTunes ho serveix per classificar els continguts i posar els podcasts classificats, tota la història. I l'altra és el botó I d'informació que tu dones per conèixer què és que el text associat en l'episodi que estàs escoltant.
En aquí s'hi poden ficar links d'afiliats?
No,
i tal?
En l'iTunes sí, es poden ficar links, però en l'iTunes no es veu cap enllaç. Només ho veiem en el podcatcher o en el programa d'escolta de El problema que va tenir Apple és que era tan dolenta l'aplicació escamòrfica aquesta que va fer al principi, que va donar peu a que molta gent creés les seves pròpies aplicacions per escoltar podcast molt millors que l'original d'Apple. Vale? A part, el món d'Android tenia també les seves guerres i les seves lluites. El cert ara és que hi ha moltes i diferents aplicacions, de les més simples i senzilles i més com ara la que parlava en Castro, aquesta que parlàvem la setmana passada, o Downcast, que és una aplicació molt vitaminada, que sincronitza entre tots els dispositius i que té molta xitxa darrere, i pots parametritzar-ho molt als teus gustos. Problema, i aquí és on volia anar a parar. Em vaig comprar la versió per Mac, una versió que costa 10 euros, o sigui que no és barata, ¿vale? Més que res per provar-la i poder-ne parlar. Me la descarrego i, ostres, només l'engego i la configuro i intento començar a descarregar el primer episodi i s'empenja. Vaig agafar un reporting de log i li vaig enviar al desenvolupador. No em va dir res, vaig esperar 1, 2, 3, 4, 5 dies i al cap de 5 dies vaig dir, mira, s'ha acabat, que em tornin les peles. Ah, i com et torna les peles d'una aplicació? Tu saps com va això?
Ah, clar.
Ah,
com es fa això?
Doncs si has comprat una aplicació per Mac o per iPhone, per iOS, i no és el que esperaves o no et funciona o tens problemes, hi ha una web, això ho va obligar a Europa, que ho fessin els d'Apple, hi ha una URL que es diu...
Gràcies, Parlament Europeu.
Que es diu comunicar un problema. És d'una web d'Apple, es diu reportaproblem.com. www.apple.com. Allà entres, t'identifiques amb el teu Apple ID, selecciones si l'aplicació que et dona problemes és d'iOS o Mac i aleshores dius que la vols retornar. Has d'escollir un motiu i si vols pots afegir un comentari i esperar. Esperar que Apple es digni a tornar-te els diners. Jo estic en aquesta fase. Estic esperant, ¿vale?
I teòricament tornaràs els teus canons.
El mateix procediment serveix perquè puguis tornar música, llibres, pel·lis i programes de televisió. O sigui que allò que compris per iTunes o per l'Apple TV també podries tornar-lo.
O sigui, que et descarregues, jo què sé, la segona temporada de Flash i dius, això és un xurro.
No m'agrada.
Torneu-me els diners.
Doncs sí, que sapigueu que això funciona.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
Google Maps comença a funcionar offline.
Ja era hora. Ja era hora que funcioni Google Maps offline. I, a veure, de fet, hi havia aplicacions per Android que et permetien, d'alguna manera, el que feien era fer una caché del Google Maps i utilitzaven els mapes de Google Maps per navegar amb el GPS. No oblidem que el GPS és una xarxa que no depèn de la xarxa mòbil, sinó que el que està fent el dispositiu és mira on estan els diferents satèl·lits, escolta els diferents satèl·lits i en funció del temps que triga en rebre cadascuna de les senyals, doncs, triangula la posició on et trobes. I no necessites estar connectat. De fet, tu pots estar connectat en la xarxa GPS i a no ser que les dades d'on estàs, la posicionament es guardi en el telèfon, ningú t'està espiant. I sobretot això és quan te'n vas de viatge, si tens caché de dades de Google Maps, no necessites un software com, jo que sé, un Garmin o un TomTom instal·lat en el teu mòbil. L'únic problema és l'espai, però ara que tenim telèfons que la gent acostumarà de 64 gigas, pots tindre uns quants mapes enregistrats. Està molt bé, això.
Aquest offline, i ara explicarem una mica de detall el funcionament, de moment està per Android i de seguida sortirà per iOS, si no ha sortit ja.
I Apple anirà corrents a darrere a afegir la funcionalitat els seus mapes.
Quan estàs aquí no t'és una mica igual.
Quan estàs a casa t'és igual, però igualment encara que estiguis a casa, perquè si estàs fent sempre, per exemple, el mateix RAC1, estàs per Barcelona i tindre que esperar a que sincronitzi per GPRS, per GPRS o per 3G les dades, jo què sé, del Passeig de Gràcia, i estàs passant-hi cada dia, dius, escolta, potser que se'n recordi d'on estic, no? Que jo què sé, estic posant alguna cosa per Badalona i espera que carrego, collons, si estic aquí cada dia, perquè has d'estar enviant aquestes dades.
I consumint 3G.
Jo tinc unes quantitats de dades limitades quan estic per 3G.
Consumint 3G o 4G, que és...
Doncs com a mínim donar-li, escolta, agafa't una giga i fes una caché una miqueta simpàtica.
Sí, i la gràcia d'aquesta versió, perquè ara ja pots tenir algun mapa offline, crec, per l'aplicació de Google Maps per iOS, forçadament, tu forces però no pots fer recerca, no pots buscar, no pots fer recerca sobre aquell mapa offline. I ara sí, la gràcia de la versió offline és que...
Llavors és millor que l'aplicació aquella que hi havia abans.
Sí, perquè no només es descarrega el que és el contingut, el mapa en si, sinó també es carrega els punts d'interès i per tant tu pots fer recerca de llocs igual que si estiguessis connectat. I fins i tot et calcula rutes, que això també està molt bé. Vale, i un altre tema més.
Si això vol dir que TomTom i companyia...
Això sí que és un cop bastant dur. Perquè el problema dels TomToms i aquestes coses, sobretot els dels vehicles i els sistemes que porten de navegació els vehicles, és que actualitzar-los és un pin in the ass. O sigui, actualitzar el sistema de navegació d'un vehicle és brutal, és molt...
Has dit un pain in the ass, oi? Una cuissó...
Sí, és com una... Sí.
En anglès, és que perquè dic ara tinc un estómac.
És que estic envoltat de gent que ho fa servir.
Sí, a mi també em passa, el consumir tant de contingut i coses en anglès, passa que a l'anglès ens assalta directament a la que ens despistem.
Sí, això ens passa. Doncs això, que de moment no ho tindrem en Android i que aviat per iOS. Abans de saltar a l'altre tema, un petit anunci. La setmana vinent, després suposo que quan acomiadis el programa ho comentaràs, serà el darrer capítol d'aquest any, del 2015, perquè fem
bueno, el gairebé darrer
aquí
capítol.
Aquí vaig. No tornarem fins al 2016, sobretot per la ràdio, fins al 12 de gener.
Bueno, a veure, expliquem-ho. Nosaltres, la setmana que ve, enregistrarem l'últim programa d'estudi, però farem un programa addicional, diguéssim, un especial Nadal, que estic treballant ara perquè el nostre amic, el meu superamic i mentor, director de tesi, en Miquel Barceló, que sabeu que ha tret el seu llibre guia, la segona guia de lectura de ciència-ficció, doncs va fer una conferència, diguéssim, d'acomiadament a la Facultat d'Informàtica, on ha estat treballant gairebé 35 anys, i es va acomiadar a la facultat, doncs, amb una classe sobre informàtica i ciència-ficció. Jo, doncs, vaig enganxar en Miquel pel coll, literalment, i li vaig posar un micro de corbata en el coll per enregistrar la sessió. I ara el que estic fent és editant aquesta sessió, aquesta lliçó fantàstica, super entretinguda, amb coses sobre Star Wars i coses així, i la convertiré en un programa de 54 minuts que, si les emissores volen reemetre com a especial
de Mossega
la Poma per festes, doncs el podran reemetre. I així, doncs, mantindrem, diguéssim, això. A part que suposo que durant les festes de Nadal algun minuts mosseguis caurà, oi, Tomàs?
I a més, ara que et tinc davant, et proposo un repte, com si fóssim a Z-Testers.
un repte. Sí.
I és que gravem un com el que estem fent ara, semblem tu i jo Puro Mac en català ara mateix. Sí.
No, a veure, hem començat fent Puro Windows al principi, parlant de Windows i de Microsoft. O sigui,
doncs et proposo fer un de coses bàsiques de seguretat, vale?
Sí, de fet, ahir vam estar parlant per telèfon i sí,
sí,
és una bona idea.
I més al Nadal, que tothom rep coses noves i tal, que jo crec que és un moment perquè les 4, 5, 10 accions, diguéssim, que un hauria de tenir en el cap, les tingui present quan està davant d'un ordinador o d'un telèfon mòbil o una tauleta.
I jo tinc, vull intentar, ja que segurament, com que en Benjamí Villoslada ens està escoltant, aquestes festes de Nadal jo estaré a Mallorca, i a veure si aconsegueixo quedar algun dia amb en Benjamí i podem fer un podcast cervesero, un minuts mosseguis, jo portaré micros i coses, i a veure si podem quedar en algun lloc on es gravi bé la cosa i fer un minuts mosseguis amb en Benjamí, que aquesta temporada no l'estem tenint perquè està fent de persona important a Mallorca.
Crec que va anar a Menorca, i va fer cerveses amb els de Menorca, que ens estan encara esperant.
Sí, bueno, però és que ell ara està en el govern balear i té que moure's per totes les illes.
Vale, hi ha un tema, per acabar la tertúlia, hi ha un tema que ens va passar en Carlos Martínez Llorente, que ens deia que iOS, per defecte, registra els llocs que visites i l'estona que hi ets, i ho fa amb una precisió molt elevada. I això ve activat per defecte. Vale? Hi ha un article de l'agenda iPhoneA2.com que explica com desactivar-ho. És un dels temes que jo no entraria més en detall perquè anem curts de temps, i ho mouria si fem aquest especial de seguretat o de temes a tenir en compte.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Marc, volies parlar... Estem en temps de propostes i ja anem tancant el programa. Volies
sí,
parlar d'una
sí,
sèrie
sí.
que jo també l'he vista. De fet, és un llibre, que ho sàpigues. Que no és només...
Sí, sí, és un llibre amb Philip K. Dick. Amazon ha tret una sèrie. A més, les sèries que estan sortint ara per Netflix o per Amazon surten de cop. És a dir, no has d'estar esperant cada setmana. Jo ara, per exemple, allò vergonyantment estic mirant la sèrie de Supergirl. Perquè...
Vergonyantment.
Sí. Noies amb fandilleta i capa és una cosa que m'agrada, no us ho puc amagar, però clar, tinc que estar cada setmana esperant doncs, que no sé si és dimarts o dimecres surti l'episodi que toca. En canvi, quan Amazon o Netflix ara deixen anar una sèrie, patapaf, et foten tota la temporada directament i la podeu trobar en els llocs on es troben aquestes coses, o sigui, a Netflix, a Amazon i al Torrent. La sèrie es diu The Man on the High Castle. Està basada en un conte The Man in the High Castle, el senyor en el castell que està ben amunt, sí. O alguna cosa així. Està basat en una història d'en Philip K. Dick, però ja sabeu que el Philip K. Dick escriu un conte de 10 pàgines i el Ridley Scott es fot un Blade Runner i després algú s'agafa i es fot una sèrie de 5 o 6 temporades. En aquest cas el tema dona molt de suc i bàsicament és seguint la idea aquesta de la ciència-ficció del què passaria si què passaria si sí. la Segona Guerra Mundial l'hagués guanyat la coalició nazi japonesa. Vale? I llavors la sèrie passa en uns Estats Units, en una Amèrica del Nord sencera, partida per la meitat, on al mig hi ha una zona neutral, igual que la zona neutral una mica més grossa, o sigui, és una zona neutral habitada, com la que hi ha a Corea del Sur, com si la zona aquella de Corea del Sur estigués habitada doncs, per gent, i hi ha els estats pacífics de l'imperi Nipó, on hi ha l'Hirohito i companyia, i a l'altra banda doncs, hi ha el Reich, el tercer Reich, on hi ha els d'allò. I la sèrie està molt bé, les actuacions són boníssimes, les ambientacions són bestials, la sèrie és una mica lenta i a més és fosca, o sigui, és un dramón, és dramón, perquè evidentment en la població els nazis ja sabem el que fan, hi ha una escena on sense fer spoilers, hi ha una escena on un dels protagonistes es para amb un camió i està al carrer i de cop i volta li comença a caure cendra per sobre i un tio li diu, ah no, això és a l'hospital que avui deuen estar cremant els malalts
sí, sí.
Que, terminals o els disminuïts psíquics i tal, i bueno, és el que fem normalment, avui cremem gent dius, coses així xungues
no?
Sí, sí, jueves paella, doncs avui cremen i avui toca que plogui cendra de persones que t'estan caient per sobre, que seria, doncs, bueno, és almenys la projecció
una sèrie que
promet,
sí.
Hauria de ser.
Doncs...
No, molt, molt, molt ben parida, els guions estan molt bé i tot i que és lenta t'enganxa, m'està agradant moltíssim. Vaig per la meitat de la primera temporada i m'està agradant
Has
molt,
de subscrit a Amazon Prime?
No.
Doncs, okay.
Però jo els hi faig propaganda. Segurament quan surti el Top Gear m'apuntaré.
Jo estava
quan surti
apuntat,
Top Gear m'agafaré el compte d'Amazon UK i m'apuntaré. Bueno, jo m'apuntaré per veure Top Gear o la sèrie aquesta d'en Clarkson, en May i en Hammond, però sóc un ultrafan d'ells.
Ens queda un minut, així que vaig ràpid amb les altres propostes que ens heu fet arribar. En Rafael Jesús ens parla d'una aplicació que es diu AstroPad. No sé si està llesta, jo diria que encara no. És la gent de... Bueno, aquesta gent està preparant una versió actualitzada per iPad Pro de la seva aplicació que transforma el nostre iPad en una tauleta gràfica professional per fer-la servir contra el Mac o amb el Mac. Vale? Vaig rapidíssim perquè estem fora de temps. Recomano a la gent que miri un screencast. Això és un tema molt especial per gent que vol treure-li més profit al tema d'àudio, però la solució que tu dones, Marc, un screencast que has fet tu, per cert, que és com configurar en un Mac diverses sortides simultànies d'àudio. Vale? És molt fàcil, sí. Això et permet que tu escoltis...
Si tens dos Bluetooth i pots estar, jo què sé, en el tren amb un amic o amb la teva parella escoltant la mateixa cosa sense tindre que fer meravelles,
sofà,
o compartir un auricular
exacte,
cada un.
O a casa del sofà, tu amb els auriculars amb cable i la teva parella amb els
I els nens mirant el Disney Channel.
Vale, i més coses. Un farcellet de Black Friday Mac Bundle. 10 aplicacions per $15. Entre elles tenim Call Recorder, que és un enregistrador de vídeos i àudios de trucades per FaceTime i per altres formes en el teu Mac. I Dialectic, un software que permet trucar des del Mac cap a l'iPhone escollint i amb altres aplicacions de tercers. Estava força bé, entre altres. Està molt adreçat a temes de comunicacions, aquest de Black Friday Mac Bundle, per $15, 10 aplicacions, força interessant. I això, acabem parlant de Black Friday, recordant-vos que podeu fer les compres a Amazon pel Black Friday en l'enllaç que trobareu en les notes d'aquest programa, i també les anirem repetint aquests dies a Twitter perquè no... I marxem.
I ens n'anem, perquè ens quedem sense temps. Corre, corre, corre.